ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i...
Són les... Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
Seleccionem els millors moments del programa.
Badalona Matí. Els millors moments.
Els millors moments.
Edició d'estiu.
I avui parlarem de la música d'algú que no necessita presentacions. Tot i que potser amb aquest tema encara no aneu massa encaminats, eh? Parlem amb en Jonathan Herrero, professor de l'escola MUBA Formació Musical. Què tal, Jonathan? Com estàs?
Muy bien, contento de hablar con vosotros.
Deia que aquest tema al final ens dona una pista a mitges.
Hombre, la voz del personaje creo que es bastante reconocible, al menos por los que, bueno, por los que estamos, hemos vivido los 80, de alguna manera. Creo que será fácil, pero sí que es verdad que no es quizá el tema más conocido de su banda.
¿Quién es esta canción?
Bueno, esta canción se llama My Fairy King y es una canción de un tipo llamado Farrokh Bulsara, que tampoco estoy dando mucha pista, creo, ahora mismo con este nombre, pero que estoy seguro que si decimos que su nombre artístico era Freddy y que el nombre de su banda hacía alusión a la realeza, creo que la cosa cambia un poco. Así que
ja
no hace falta dar más pista.
Avui parlem
de...
que...
Exacto, dilo tú.
Freddie Mercury.
Freddie Mercury.
I ara sí que comença aquest recorregut per la música, obra i vida d'un gran artista com va ser Freddie Mercury, que naixia un 5 de setembre de l'any 1946.
Exacto. Nació en Zanzíbar, que por aquel entonces era un protectorado británico, pertenecía a la corona, y actualmente pues, sería la zona de Tanzania, políticamente hablando, geopolíticamente hablando. Él nació allí, sus primeros años en la escuela ya tenían visos de estar tratando con alguien que tenía un carácter artístico muy potente. Siempre tocó el piano, siempre cantó, se le daba bien los deportes, y bajo la sugerencia de un profesor, pues Freddie empezó a tomar clases de música. Y allí empezó a formar sus primeras bandas. De la historia musical de Freddie en Zanzíbar, pues no hay muchas pistas ni muchas grabaciones. No fue hasta sino cuando viajó en el 64 a Londres, donde empezó a estudiar diseño y a entrar en contacto con las bandas y músicos locales, y a formar sus primeras bandas y a formar su carácter vocal de alguna forma. De todas esas mezclas que tuvo por allí, pasando de banda en banda y con diferentes compañeros, pues acabó conociendo a los que a la postre serían sus compañeros en esta banda mítica llamada Queen, de la que seguramente todos nuestros oyentes han escuchado decenas de canciones. Podríamos escuchar, por ejemplo, Keep Yourself Alive, yo creo que la tenemos por ahí, y es un buen tema para empezar el recorrido de Queen, digamos.
I'm
Quins van ser, Jonathan, els primers treballs de la banda? Una banda que tenia un líder de tot sabut peculiar. Freddie Mercury tenia un caràcter i una posada en escena també, no només en escena, sinó també fora d'ella, doncs molt significativa.
Totalmente reconocible, ¿no? Todo un caràcter, de alguna forma. Y además, muy contrastado con el resto de la banda, que eran un poco más sobrios, por decirlo de alguna forma. Que estamos hablando de Brian May, de Roger Taylor y por supuesto de John Deacon, que por ejemplo John Deacon es una persona que huye del espejo público de alguna forma desde el principio, pero Freddie tenía esa personalidad arrolladora, ¿no? que ya salía en estos primeros discos, por ejemplo los cuatro primeros discos de Queen, ¿verdad? Queen 1, Queen 2, Night in the Opera. Es una banda que hizo siempre lo que quiso. Esto, ahora nos parece que Queen siempre fue famoso, que siempre fue muy reconocido, y en realidad los críticos denostaban a la banda, absolutamente, porque básicamente hacían lo que querían. el primer tema que hemos puesto al principio, con esas voces que tienen más que ver con el heavy metal de los 80, pero estamos hablando del año 1971, entonces son adelantados a su época en muchos sentidos, musicalmente eclécticos, van desde el rock más duro hasta la balada más moña, por decirlo de una forma fácil. Y realmente es muy, muy interesante lo que encontramos en el catálogo de Queen en esa época. Por supuesto que A Night in the Opera es uno de los discos que la gente más reconoce. Quizá no porque lo hayan escuchado entero, pero sí porque contiene uno de los himnos de Queen llamado Bohemian Rhapsody, del cual podemos escuchar un trocito, pero que estoy seguro que todos lo han escuchado. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low.
Clar, Bohemian Rhapsody, no? Un tema amb una durada poc usual, amb un to també poc a priori comercial, que trencava els esquemes, segurament de molts productors.
Ah, de todo el mundo, realmente. La gente que haya visto la película, el biopic de Freddie, habrá visto esas escenas donde el productor Roger Glavlit decía que era imposible, que no entendía la canción. Bueno, esto fue una pequeña licencia de guión, dado que al productor le encantaba este disco. Pero sí que es verdad que decían, es que es una canción de 7 minutos casi, ¿cómo vamos a poner esto como single? Pero así era Queen, en este sentido. Era una idiosincrasia muy, muy determinada en hacer básicamente y musicalmente lo que les daba la gana. Y Bohemian Rhapsody es un claro ejemplo de ello, con esta estética de rapsodia, ¿no? Una pieza musical conformada por diferentes obras que aparentemente no tiene relación entre ellas, pero que construye en 6 secciones una historia vital, ¿no? Que habla en esencia de la ruptura, de Mama, I killed a man, he matado a un hombre. En realidad, los biógrafos piensan, porque Freddie nunca lo explicó realmente, que lo que estaba matando era su yo heterosexual y su presentación al mundo como alguien abiertamente homosexual. Uh-huh. Es un poco el trasfondo de la pieza, ¿no? Pero bueno, A Night in the Opera es un disco con excelentes canciones que estén eclipsadas por Bohemian Rhapsody, evidentemente.
Clar, és que si parlem justament, no, de la seva vida emocional, sentimental, veiem que va tenir també una vida amorosa intensa, va passar d'una companyia incondicional, que l'acompanyaria més enllà també d'aquesta vida amorosa, a moments sentimentals bastant inestables.
Sí, sin duda que tuvo una vida personal y sentimental tan ajetreada y tan diversa como su vida musical. Quizá también aparece en la película, por ejemplo, su relación más famosa fue con Mary Austin, con quien vivió durante más de 7 años, pero que fue su compañera vital durante toda su vida. Fue una mejor amiga barra casi esposa barra novia perpetua, a la que dedico numerosas canciones y a, de la que nunca se separó, incluso cuando Mary se casó con otra persona, Freddy era el padrino de sus hijos, pero durante toda esa relación, pues Mary fue un pivote, un eje esencial en su vida, al punto de que le dedicó temas tan intensos y preciosos como este Love is My Life que podemos escuchar ahora.
Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, my love.
A poc hi ha una altra etapa rellevant també a la vida de Freddie Mercury, que és la seva etapa en solitari, no? El trencament amb la banda.
Sí, tot i que, com te decía antes, ese trencament, esa ruptura en la vida real no fue tan dramática como se presenta en la película, por ejemplo, dado que nunca hubo un cisma real, siempre estuvieron en contacto y juntos, más allá de que es verdad que allí por el 85 Freddie se puso a grabar su primer disco en solitario, Mr. Bad Guy, y que tuvo unas críticas, pues bueno, no muy loables. Queen eclipsaba todo, y este disco era un disco un poco extraño, de muchas ideas buenas, pero perdidas en una producción un poco extraña. Y después, por supuesto, tenemos el disco Barcelona de 1988, que bueno, fue la canción de las Olimpiadas, esa colaboración con la soprano Montserrat Caballé, a la que Freddie admiraba profundamente, dado que además no solo admiraba a Caballé, sino que era un amante de la ópera, como puede ser este el disco Anetín de ópera, y con la que de una manera un poco casual, a través de una pista de una canción, pidió colaborar, Caballé aceptó, y juntos crearon ese himno del 1992, que los que lo vivimos de pequeños, pues todos lo recordamos, el videoclip de Freddie con Montserrat en esa escalinata cantando la canción Barcelona.
I had this perfect dream. This dream was me and you. I want all the world to see. Miracle sensation, my guiding inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle wind.
La veritat és que és una delícia aquest tema, aquesta col·laboració amb Montserrat Caballé. De fet, Freddie Mercury també és conegut per ser una d'aquelles tantes figures, no, a nivell internacional, doncs, que va ser víctima també d'una xacra que als anys 80-90, doncs, sobretot, quedava molt invisibilitzada, podríem dir d'alguna manera. Era el VIH.
Exacto, y más que invisibilizada, es que en esa época ni siquiera se sabía muy bien con lo que se estaba tratando. Pero bueno, es conocido, ¿no?, que fue una auténtica pandemia y que destrozó miles y miles y miles de vidas. Freddie la contrajo, pero tampoco sabía lo que era. Y una vez contraída, él estuvo constantemente negando que la tenía, de alguna forma. No quería que... Todo y que su vida era, digamos, extremadamente pública, él siempre quiso mantener esta parte de manera privada y no siempre mantuvo que no la tuvo hasta el último momento, donde ya era evidente su deterioro físico. Y bueno, Queen en ese momento, a partir de los años 90, 89, 90, dejó de hacer giras, ya solo grababan los últimos discos, como por ejemplo Innuendo, que salió en noviembre del 91, no tuvo una gira que lo acompañara, se limitaron a hacer trabajo de estudio y dentro de la privacidad, y sabiendo que el fin estaba cerca, intentar componer y dejar materializado el máximo material, valga la redundancia, posible. De este disco podemos extraer un himno llamado So Must Go On, donde realmente... Freddie se está despidiendo constantemente en este disco, en Innuendo, y este fue uno de los temas más conocidos de ese EP y de esa época, 1991.
Show Must Go On, ¿eh? Tota una declaració d'intencions.
Absolutament. Me gustaría recalcar la calidad de la voz de Freddie en esta grabación, completamente enfermo, pero sin perder ni un ápice de potencia, de claridad, de nitidez. Y en una época donde no había posibilidad de trampa, no había autotune, ni melodí, ni nada por el estilo. Esto se podían hacer tomas y trucar ciertas cosas, pero hasta el 2001 podemos decir que lo que se escucha es lo que hay. Y yo siempre he flipado, por decirlo de una forma rápida, con cómo alguien en ese estado físico todavía tenía esta fuerza y esta garra. Uh-huh. Y esta potencia. Es increíble, me resulta impresionante. Y la calidad de los temas, evidentemente. Ya es otro tipo de producción, más noventera, pero creo que el sello de Queen y de esa forma de hacer sigue presente en este último disco.
Per acabar aquest homenatge a la música de Freddie Mercury, Jonathan, amb quin tema ens acomiadem avui?
Bueno, podríamos haber elegido un tema cantado por el propio Freddie, pero a mí de pequeño, cuando era joven, en el 92, vi este concierto en la tele cuando todavía echaban música en directo, ¿te acuerdas? Que eso pasaba en un momento de nuestra historia.
Mira, ara que estem a les portes de la nit de Nadal, això també passava a la nit de Nadal, després ja tot era música gravada, en diferit, i altres històries.
Pues los más veteranos y veteranas del lugar recordarán que en el 92 se emitió en directo el Live Aid, un concierto que tenía como premisa recaudar fondos para la lucha contra el SIDA, pero a la vez era un homenaje a Freddie Mercury, donde decenas de artistas y superestrellas del pop y rock internacional tocaban con Queen canciones de la banda. Y a mí me parecía bonito acabar con un tema llamado Somebody to Love, uno de los grandes hits de Queen, pero versionado por otro gran artista, George Michael, que me parece una actuación y una performance increíble. Siempre me impactó desde joven, desde que tenía 12 añitos, y lo vi y dije, guau, yo quiero hacer eso un día. Nunca me ha salido, pero sigo buscándolo.
No s'ha de llançar la tovallola, eh? S'ha de seguir intentant. Tenim temps per fer-ho. Moltes gràcies, Jonathan. Ens acomiadem amb aquest tema musical i fins la propera, que ja serà el 2024. Una abraçada.
Un abrazo, gracias.
escoltant els millors moments del Badalona Matí.
Del Badalona Matí.
Edició d'estiu.
I ara què, us ve de gust desmentir alguns mites? Ho dic perquè avui és el torn de l'últim episodi ja de la temporada del Ja està bé de mites i sembla que en Raül Pérez ens vol parlar de la temporada que toca, que és la de bany, no, a priori?
Doncs sí, Núria, sí, a priori. Per què a priori?
No, a priori, sí, sí, perquè...
Sí, no, o sigui, fa una calda fora...
Fa calda. Ha començat just aquest 1 de juny, però sí que és veritat, no?, doncs que hem tingut una primavera com
estava. Això és veritat.
Això ens pot haver despistat després de 2 anys d'intensa calor ja al mes de maig.
Exacte.
No ha estat així, per sort, fins ara, que
doncs
ja ha acabat.
Doncs això, la temporada de platja, en teoria, ja ha començat, però doncs avui, doncs abans que la gent agafi les vacances i comenci doncs a anar-se a la platja, a pegar-se un bany o el que sigui, hem d'advertir-los dels falsos mites que recorren les platges, perquè anem al cuit de la qüestió. Hem d'esperar 2 hores per ficar-nos a l'aigua?
Després d'haver menjat, no?
Sí, aquesta és la mítica.
A mi això m'ho deien els meus pares de petita sempre.
Aquesta és la que diu els pares, la iaia.
Vine a la piscina? No, encara no. T'has d'esperar. Aprofita i fes deures, casualment, saps?
Casualment. Doncs mira, doncs escoltem a la Sílvia Martínez, infermera del Centre d'Atenció Primària de la Morera Pomar de Badalona, Serveis Assistencials, per veure doncs, si aquest mite multitradicional aquest és cert o no.
En part és prou cert, sí que hi ha alguns matisos. Aquí el que pot passar i el que ens estem exposant no és tant un tall de digestió, que és com moltes vegades ho coneixem, sinó que podem estar exposats a patir un síncope per hidrocució. Això vol dir que en un moment que el teu cos està molt calent per altes temperatures, com pot ser haver estat molta estona prenent el sol, si has fet un exercici intens, o bé fins i tot quan la sang del teu cos està concentrada a l'aparell digestiu perquè estàs fent una digestió, no? Això requereix sang, oxigen. En aquest moment que tu et fiques, amb la diferència amb l'aigua, especialment si és molt freda, pot provocar que aquesta sang es redistribueixi i deixi d'estar al lloc més important que la necessitem, que és el cervell. Llavors, deixen de funcionar tan bé els sistemes que intenten regular la nostra temperatura, no arriben, són insuficients, i aquí el que ens pot passar és que ens maregem, ens trobem inestables, se'ns acceleri el pols, fins i tot en casos molt extrems, podríem acabar patint un desmai, un xoc, i en casos molt extrems una parada cardiorrespiratòria.
Per tant, què és el que hem de fer?
Sí que és recomanable, no només si hem menjat molt o si acabem de menjar, esperar una estoneta, entrar a l'aigua, sinó que si també la nostra temperatura és molt alta. De totes maneres, sí que podem fer algunes coses per intentar que això no passi, i és fer menjars més lleugers, si estem passant un dia de platja o de piscina, també entrar poquet a poquet, no es recomana que entrem de cop, no?, que ens llancem, i sí que hauríem de mullar-nos bé els canells, mullar-nos el clatell, o fins i tot prendre una dutxa abans d'entrar per intentar regular una miqueta la temperatura i no rebre aquest xoc tan fort per la diferència de temperatura.
En definitiva, llavors, el mite no és del tot fals. No cal esperar 2 hores per ficar-nos a l'aigua, però sí que hem de ser conscients doncs, que estem fent la digestió, que la sang doncs, va cap a l'intestí i doncs, que el contrast de temperatura és molt elevat. Així que si pots ficar-te, o sigui, sí, pots ficar-te a l'aigua, però millor segueix els consells que ens ha esmentat la Sílvia Martínez. Per tant, doncs, jo què sé, si no te metes un cocido, un potente de morcilla, clar, antes d'entrar a la playa, perquè, clar, o sigui, has d'esperar aquestes 2 hores sí o sí, perquè necessitaràs més temps per fer la digestió.
Que si, ara, si has fet una manideta, doncs
clar,
potser en 3 quarts.
Si fas una manideta amb pinya i tal, això sí, no passa res.
Molt bé, amb pinya, eh, de sempre.
Per exemple, jo fresquito en verano, Núria.
Clar que sí. Raül, i amb la crema solar, què, no? Perquè cada any escoltem també coses diferents. Que te la pots posar i anar a fer un bany directament o no? Que t'has d'esperar també perquè penetri ben la pell? Si posant-te-la una vegada al dia n'hi ha prou, per
doncs,
exemple,
mira, sí.
Has de ser recurrent, no?
Això és un tema doncs, molt important, i no sé si és del tot un mite, però la gent doncs, assegura que, per exemple, això que veiem de quan anem a comprar la crema solar i posa F30, diuen, no, això vol dir que ens hem de posar la crema cada 30 minuts. F50 vol dir doncs, que ens l'hauríem de posar cada 50 minuts, és a dir, més o menys cada hora. Això és cert o no?
El factor de protecció sí que ens parla de quant de temps ens durarà aquesta protecció en el cos. Però sí que és veritat que hi ha uns mínims, no? No podem agafar un factor de protecció 6 o 8, que són molt baixos, i anar-ho posant molt freqüentment. El tema és que necessitem a mínim d'una protecció de 30 i moltes vegades quan més elevada millor. Si podem agafar un factor 50 molt millor. Els rajos solars, el nostre cos, la nostra pell els absorbeixen. Quan som petits encara més, però al llarg de la vida anem absorbint i anem acumulant aquesta radiació. Llavors una forma de protegir-nos és l'utilització de la crema solar i també és recomanable minimitzar l'exposició al sol. Quan anem a la platja a l'estiu, a la piscina a l'estiu, moltes vegades estem moltes hores exposats i, de fet, fins i tot quan sortim al carrer, seria recomanable posar-se crema solar als llocs que tenim exposats sempre que ens vagi a donar el sol.
Per tant, doncs, és un indicador de la capacitat de la crema per a protegir la pell dels raigs UV i no els minuts exactes de protecció solar. O sigui, en realitat, és un multiplicador que indica que quant temps addicional es pot passar al sol sense cremar-se en comparació amb el temps sense protecció. Per exemple, sí, per posar-nos en qüestió, si normalment una persona pot exposar-se al sol durant 10 minuts sense cremar-se, doncs aplicar una crema amb l'F15 teòricament li permetria romandre sota el sol durant uns 150 minuts sense cremar-se.
Déu-n'hi-do, per tant la protecció és important, eh?
Ah, exacte. Però això doncs és
un... I estem parlant d'un factor de protecció 15, que sí, no 50.
Sí, no, i normalment, i és el que deia la Sílvia, que és normalment es venen a partir dels 30, perquè és on els quan comença a fer doncs realment efecte. Però això és el que diem, és una guia perquè doncs, les pells són diferents i la intensitat dels rajos també. No sempre doncs, haurem d'esperar els mateixos minuts perquè la intensitat doncs, canviarà. I clar, doncs, parlant de la crema, parlem ara d'un altre mite. Perquè tu no has sentit mai, Núria, que quan hi ha núvols o fa vent no cal posar-se crema? Perquè doncs, estem més protegits del sol, això ho diuen els superexpertos dels cunyaus. Això és cert o no? Això és un mite?
No, tot i així, nosaltres no rebem la radiació solar o no la percebem tan forta com un dia que està el cel clar, però tot i així, tot i que no l'estem percebent o que no estem notant tant la calor, no sols és calor, sinó que també és radiació que absorbim, llavors està bé que el nostre cos està preparat per absorbir certa quantitat de radiació, però sí que és veritat que una llarga exposició a l'estiu que encara rebem més, tot i així estaria recomanat utilitzar aquesta protecció solar.
Per tant, ens hauríem de posar crema normalment cada dia, tot i que no anem a prendre el sol ni a la platja ni res.
Que la crema hidratant ja porti també aquest
factor
de protecció.
Sí, hauríem de posar-nos crema i, a més, doncs, tot i fer un dia nuvolat, ens l'hauríem de posar també perquè el sol, els raigs UV encara incideixen.
I això també és important, eh? No, en parlem ara perquè ve l'estiu, però quan un, per exemple, va fer alta muntanya...
També,
això
sí.
Quan els rajos del sol encara tenen més incidència, no?
Clar.
O va esquiar, per exemple, doncs també és important protegir-se, eh?
O en aquesta època, ara a l'estiu, que tenim vacances i tal, el tema del turisme, també. Passem moltes hores al carrer caminant i això, doncs ens hem d'hidratar molt bé i també posar-nos crema solar. I doncs continuem a la platja, ens anem un altre cop al mar, i parlem de l'aigua del mar, perquè d'això hi ha també molts mites, i doncs per aquest tema, per parlar de molts temes que ara hem de concretar, hem parlat amb l'Oriol Arnal.
És molt beneficiosa, no?, l'aigua de mar.
Per això, concretament...
Per algunes malalties, sobretot dermatològiques i demà.
Exacte. Doncs això ara ho comentarem amb més precisió, perquè hem parlat amb l'Oriol Arnal, de la Fundació Aquamaris, que és una fundació que investiga i divulga les propietats terapèutiques i nutritives de l'aigua del mar. Hem parlat doncs, sobre les aplicacions sanitàries que té l'aigua del mar. Perquè doncs, quins problemes a la pell doncs, pot ajudar, com tu estaves comentant, Núria? Perquè es diu molt, no?, que l'aigua del mar doncs, té aplicacions antiinflamatòries, per exemple. Sortim de dubtes.
Bueno, pot tenir aplicació antiinflamatòria, però no és, diguéssim, l'aplicació que nosaltres li donem. Sí que té moltes aplicacions en quant a tractament de pell, és a dir, qualsevol persona amb acné, amb psoriasis, amb qualsevol afecció tòpica, a l'estiu normalment es minimitza molt l'efecte que té. Llavors, sí que hem vist, per exemple, quan tu tens una ferida i et poses aigua de mar, la ferida cicatritza molt més ràpid.
Per tant, antiinflamatòria no, però sí que té molts resultats en afeccions tòpiques. En aquest sentit, doncs, per exemple, l'aigua del mar desinfecta les ferides,
Sí, però amb matisos. És a dir, si jo em poso aigua de mar, al final és un efecte osmòtic, simplement és un equilibri de salts. Llavors, la majoria de patògens o bactèries que nosaltres tenim no sobreviuen a entorns hipersalins, que seria com l'aigua de mar, de 36 grams de salts per litre. Llavors, el que fa és deshidratar-les. Clar, si l'aigua de mar que aplico està bruta, en una ferida oberta, pot ser contraproduent. Llavors, l'aigua de mar és bona per això? Sí. Ara, no te'n vagis a la desembocadura del Besòs el dia que baixa de colorins.
Per tant, doncs, hem d'evitar banyar-nos a les zones de platja amb desembocadures o veure que no hi hagi emissaris que portin la porqueria doncs, cap al mar o ficar-nos després d'un dia de pluja, per exemple, quan l'aigua està marronosa. Vale, molt bé. Ara, jo, per exemple, faré un viatge al passat, a la meva pubertat, perquè jo vaig ser un adolescent amb molt acné i me'n recordo que el meu pare em portava ampolles amb aigua.
Ah, sí?
Sí, sí, que recollia del mar perquè em rentés la cara, perquè deien això, no?, que deshidratava i tal.
Funcionava?
I per l'acné anava bé. Doncs no me'n recordo, la veritat. Crec que no. Crec que, o sigui, estava amb la pell dura tot el dia i salada, i no sé si se m'anava l'acné o no, però doncs li vaig preguntar també. Vaig preguntar també perquè...
Crec que mateix ho seria, si sí que deien vés també a fer banys d'aigua de mar, veus?
Per això, doncs, això de, per exemple, agafar l'aigua del mar i embotellar-la per l'acné, i això, doncs, és un mite o no?
Si tu agafes un vaporitzador d'aquests, un spray, tens la cara amb acné i et tires aigua de mar, fa dues coses. Un és nutrir la pell per les salts que té, perquè una part l'absorbeix. Però és que també sabem que la sal resseca. Al final, tu, quan tens granets, quan tens coses així, el que fas amb tots els productes que et venen, al final és ressecar. Llavors, clar, amb l'aigua de mar aconsegueixes aquest efecte que et resseca una miqueta, llavors sí que és efectiu per temes d'acné, però és que, a més, aquestes sals el que està fent és nutrir poquet, però algú nutreix la pell.
I no perd qualitats quan ho envases, no? O sigui, quan agafes una ampolla i t'ho deixes a casa 3 dies, no perd qualitats, en teoria.
No, perquè en aquest sentit el que estem buscant és la concentració de salts i la varietat de salts. Llavors les salts segueixen estant dissoltes en l'aigua de mar. Una altra cosa és que tu volguessis la matèria orgànica de l'aigua de mar. Bueno, doncs aquesta té una vida limitada. A no ser que tu tinguis el pot obert i vagi evaporant, que llavors el que faràs és anar concentrant salts.
Perfecte, doncs. I doncs un altre tema és per les picades d'insectes. Va bé l'aigua del mar?
A mi no m'ha donat resultat. Sí que podria, en certa mesura, potser evitar la picadura de mosquits, si el teu cos està més salat, però dic podria perquè ho desconec. I a mi, un cop tinc la picada d'un mosquit, a mi no m'ha aliviat.
I per picades de meduses, per exemple?
És complicat. És que depèn molt de la medusa i del grau de picadura que tinguis. És a dir, sempre et diuen que et posis aigua de mar, però clar, aquí prefereixo no ficar-m'hi perquè no és el meu terreny. Llavors això, millor que ho responguin especialistes de socorrisme, de salvament o inclús metges que sabran molt més d'això.
Bé, doncs tot això relacionat amb afeccions tòpiques i les seves aplicacions. De cara a, per exemple, teràpia com a contra l'estrès, el mar, l'aigua del mar, també es pot fer servir?
Jo crec que sí. Al final, el no veure edificis, el no veure gris, jo crec que ja és terapèutic. I és igual que li diguem mar, que li diguem muntanya. Al final, la vida a la ciutat és normalment estressant. Sempre anem corrent a tot arreu, sempre tenim pressa per tot. El mar és molt relaxant. A més, el rotllo de les onades, el so que té el mar, a mi personalment em relaxa moltíssim. Llavors, jo crec que com a teràpia per minimitzar l'estrès o si tens una vida molt estressant, prendre 10 minuts o si pots una horeta davant del mar, és fantàstic.
En aquest sentit, doncs, diversos neurocientífics doncs, han estudiat com afecta el mar al nostre cervell, arribant a la conclusió que la immensitat que projecta doncs, provoca un estat de fascinació commovent profundament la nostra psique.
Doncs mira, tenim la gran sort de confiar en el teu pare, que s'estalviava el viatge a la farmàcia i anava a la platja i agafava aigua de mar,
doncs, sí.
Doncs tenir aquesta teràpia gratuïda, a més,
també
a l'abast nostre, perquè vivim en una ciutat de mar i això sempre és una sort i és un luxe. Que vagi molt bé, Raül.
Igualment, Núria.
Adéu.
Adéu.
Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
Edició d'estiu.
nosaltres ens preguntem què fer després. Què fer després? Perquè és important el que es fa després i no banal, com podria semblar a priori, eh? I és que si parlem moltes vegades, i cada vegada es fa, de fet, a través de les xarxes socials, no? El popularitzar més, per exemple, el concepte skin care, com tenir cura, no?, de la pell i tal, doncs s'ha de tenir cura de tot, eh? I també de la pell, justament, després d'haver estat tocada. Sobre això parlarem avui amb la sexòloga i terapeuta de parella, també fundadora de Tupper Sox, l'Eva Moreno. Què tal, Eva? Com estàs?
Molt bé, feliç d'estar aquí un cop més.
Doncs sí, perquè ja coneixeu doncs, l'Eva, que és un habitual també de la casa, i amb ella aprenem sempre molt sobre sexologia i sobre com tenir cura del nostre cos, i del cos del nostre company, companya, sobretot també després, no només del coit, que és el que moltes vegades parlem dels preliminars, no?, del sexe en si mateix, sinó després d'això, dels minuts a posteriori.
Exactament, perquè la trobada sexual no és només anar a ficar-la, parlant en plata, no?, que és el de què parlem habitualment. Parlem, i ho has dit molt bé, del previ a aquest coit. Tot això és sexe, com és sexe també quan acabem aquesta trobada més activa i entrem en aquest moment de relax. Això també forma part de l'activitat sexual, això també és sexualitat. I de fet, diuen els estudis que les persones, és igual que siguin parelles o no siguin parelles, que tenen una vinculació acord amb les emocions que tenen en aquell moment, que s'ajusta i que és equilibrada amb això, se senten molt millor després. I és com que l'efecte d'aquesta trobada, d'aquesta vinculació sexual, perdura més en el temps. És a dir, que, per exemple, parlem de parelles, però no cal que siguin parelles, perquè moltes vegades quan parlem d'aquestes coses de joc previ, de l'after sex...
Sembla que vagi relacionat amb una relació, diguéssim, estable, no?
D'allà recorregut, exacte, i sempre tenim com la mirada aquesta romàntica, no?, que hem d'acabar amb les abraçades, amb les carícies, amb més petons, no? Escolta'm, de vegades no et ve de gust això, no? Però sí que és veritat que la qualitat de la trobada sexual en tot el conjunt, sigui parella d'allà recorregut o sigui una parella puntual, es valora més positivament quan s'ha tancat bé. És com posar el broche d'or a la...
El com s'acaba també és important.
Exactament, perquè a més, durant la trobada sexual posem en marxa moltíssimes hormones. Unes hormones que són neurotransmissors, que és l'oxitocina, la dopamina, la prolactina, fent com una pujada hormonal, no? És com que tot el cos entra en aquest petit mort que parlen els francesos, no? Fins i tot hi ha dones i homes també que després de la trobada sexual tenen aquest moment de baixona emocional, no?, que és aquesta sensació com de tristor, de dir, però si m'ho he passat bé, perquè entro en aquesta sensació emocional. I té a veure amb la baixada d'aquest còctel hormonal, que depèn del teu moment vital, del dia que hagis tingut, de la setmana que portis, passarà d'una manera diferent, però que bonic que si tens aquesta baixada, que tothom la tenim hormonalment, et puguis trobar, doncs, d'alguna manera recolzat o recolzada, no? Amb la mida que tu ho necessitis, amb la mida que per tu estigui bé. I per això jo he preparat tres punts que em sembla que són molt importants.
D'aquest sex aftercare existeix, aquest concepte?
Sí, sí,
a mi m'ha sobtat.
Existeix i hi ha estudis, ja t'ho dic, hi ha estudis fets per universitats importants i que parlen d'això, de com és important continuar alimentant aquest vincle i que amb relacions llargues la convivència després d'una trobada sexual satisfactòria i amb un bon tancament, es porta després fora del llit. Nosaltres aquí parlem moltes vegades de que el que passa dintre del llit després ens ho portem fora del llit, i el que passa fora del llit
també t'ho portes a dins.
T'ho portes a dintre del llit, no? Doncs aquí està avaluat científicament.
Què seria un mal tancament? I a la contra, un bon tancament, no?
Doncs vinga, anem a veure com podem fer-ho bé i com podem fer-ho malament. Doncs jo he fet tres punts.
Perquè potser que algú diu, ah, doncs jo acabo molt bé, i ara descobreix que no.
Clar, jo
que
acabo...
Que es pot fer millor, per exemple.
A veure, si jo acabo molt bé i acabo molt bé per mi, bueno, bé, però clar, resulta que no ha sigut una masturbació, és a dir, que has tingut sexe amb una altra persona. Uh-huh. Llavors és a la responsabilitat afectiva, que em sembla que nosaltres aquí també hem parlat en alguna ocasió, si estàs compartint el teu cos amb una altra persona, has de prestar mínimament atenció, punt número 1, cap a aquesta persona, no? L'atenció de quina manera és? Mostrar proximitat. Mira aquesta persona, la seva actitud, la seva expressió facial, el to de veu, com se sent, i això donarà informació d'en quin moment està aquesta persona. En aquest cas...
Atenció, no et giris i agafis la pantalla del mòbil, per exemple.
No desatenció, no te'n vagis...
Seria tot el contrari.
Tot el contrari, exacte. Què és el que no has de fer? Desatendre. Agafar la pantalla del mòbil, vestir-te, marxar, no dir ni mu... Tampoc has de fer una gran valoració, no cal, de com ha anat el tema, però si mínimament és una cosa de mínim dues persones, la trobada sexual, no? Llavors... és una mica d'empatia cap a l'altra persona. El segon punt, comunicació. Està bé que miris, Està bé que vegis, escoltis el to de veu, però també parla, Parla. I pots parlar de moltes maneres. Pots parlar amb una abraçada, pots parlar amb una carícia, amb un petó, pots preguntar com estàs, t'has sentit bé, t'ha agradat...
O de moltes coses, encara que sigui compartint, seguint compartint aquell moment, no?
Exactament. Suposo. El que no hem de fer dins d'aquesta comunicació és entrar en una conversa d'aquelles passades, de t'estimo i ens plantegem el futur de la nostra vida i fa tres dies que ens coneixem.
Ni tampoc te'n vagis a un tema delicat, no?
Exacte, molt.
Acabes de tenir un bon moment i te'n vas a la controvèrsia.
No, o sigui, no han de ser converses existencials, és de clar, sinó converses lleugeres, potser, què fem ara, que et ve de gust, com estàs, Però sí, per què no parlar? I per què no comentar també una mica la jugada? Ull, sense puntuar. I sense fer la comparativa o preguntar per comparacions d'altres parelles. O sigui, estem aquestes persones, les que siguin, en el llit i llavors que la cosa es limiti a les persones que estem en el llit. No posem més persones que no hi són en el llit, perquè moltes vegades entren, i jo m'ho trobo treballant amb parelles, amb la comparativa de... com és el teu penis, t'ha agradat com em bellugava, he durat prou temps, la teva parella d'abans durava més temps, puntua'm, aquest tipus de coses, no? Perquè...
És desafortunat.
És desafortunat i us portarà a un lloc desagradable. Dins aquesta comunicació també inclou, si tens aquesta baixada hormonal i et ve de gust fer una becaineta, comunicar que et ve de gust fer una becaineta. Uh-huh. És a dir, no formaria part de la comunicació no dir-ho, però sí dir-ho, mira, hi estic tan a gust, em trobo tan bé, m'he quedat tan bé que realment el que em ve de gust ara és descansar una mica i quedar-me aquí relaxada, abraçant-te o el que sigui. Vale? Però dir-ho, no posar-te a dormir sense més, d'acord? I llavors, dins el tercer punt, el respecte. Respectar l'espai de l'altra persona. Respectar que et digui que no vol ser tocada o tocat. O sigui, respectar igual que tu voldries que ens respectessin a tu. I dins d'aquest respecte entra un altre concepte que és molt important i moltes vegades, especialment les dones, ens oblidem. I és que cuidar-te no està malament, que cuidar-te no és egoista. I si tu en aquesta trobada sexual, després de la trobada sexual, aquesta baixada que et dona, aquest bategar hormonal, et convida a no tenir contacte amb la persona i fins i tot a dir, escolta, jo ara el que millor necessito, el que millor em senta, és aixecar-me i marxar, fer-ho, no quedar-te, perquè... t'estic dient que t'has de quedar, perquè tot això no forma part de cap teoria, ni de com s'han de fer les coses o no s'han de fer. És la recomanació, però si dins del cuidar-te i que tu et sentis bé està al marxar, endavant amb aquesta autocura. Prioritza...
Potser és sexe casual i t'acomiades de la millor manera i ja està, no? Però no tens una obligació, diguem.
Ah, exactament. I llavors, acomiada't amb atenció, amb comunicació i amb respecte, com a tu t'agradaria que t'ho fessin.
Tu que estàs a consulta, creus que fem coses molt diferents els homes i les dones després de practicar el sexe?
Jo crec que cada vegada estem més equilibrats amb això, que els homes posen més atenció, perquè també diuen les teories, no?, que nosaltres, per voler vincular-nos més amb la persona amb la que estem, doncs ens activem i ens entren les ganes de xerrar, no? I ells, com que ja han fet la descàrrega, també el punt hormonal que els hi porta és a descansar i a dormir. Però després hi ha una part de consciència, no? Una part de no em deixo portar per l'instint animal, sinó que soc un ésser humà i posa en funcionament les coses que sé i les emocions. I llavors des d'aquell lloc ens assemblem més, Vull dir, hi ha més equilibri. O jo vull pensar, vull creure que hi ha més equilibri. Sí que es posa més atenció. Es posa més atenció especialment quan es comença una relació. Després hi ha coses que es descuiden i no s'haurien de descuidar.
Que s'ha d'anar tornant una mica a la casella de sortida,
Cada dia. Cada dia amb una relació de parella t'has de posar amb la casella de sortida. No has de donar mai res per fet.
Doncs ha estat un plaer, com sempre, Eva Moreno, tenir-te aquí al Badalona Matí, sexòloga, terapeuta de parella i fundadora de Tapersex. La trobareu, ja ho sabeu, a Santa Coloma de Gramenet.
Al carrer Santa Anna, número 17.
Que vagi molt bé, Eva. Fins a propera.
Gràcies.
El millor del Badalona Matí.
Seleccionem els millors moments del programa.
Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.
Edició d'estiu.
with my paws. Some nails are swift and sly and deceptive like dreams, and words like screams that you let go. It takes scissors to the cards and the hand I won't show.
No, you don't understand. He's an innocent man. Nothing to do with your sinister plan. He's under my thumb.
Now you know that's a lie. He won't be happy till he makes you cry. So he calls you baby, but can't you see you're only living in a fantasy?
No, you misunderstood when I said he was cool. I assumed you meant he does me like you never could. When I'm under his thumb and he's making me
baby, that's the way you feel is best I go.
Oh,
Són les 11. Ràdio Ciutat de Badalona. Notícies.
Bon cap de setmana a Badalona, els parla Santiago Espasa. Aprofitarem aquest moment per fer un repàs de les notícies més importants de la nostra ciutat. El govern de Badalona no pagarà a Fomento el cost del servei de neteja el mes d'agost per les mancances amb què considera que s'ha realitzat. Tant l'executiu com oposició coincideixen en que ha estat insuficient aquest estiu i que la ciutat ha acumulat brutícia. L'oposició continua posant en dubte que el nou servei pendent de contractar comenci a funcionar abans que acabi l'any, com s'havia compromès García Albiol. L'executiu assegurar que a hores d'ara de l'única manera que pot respondre a les deficiències de neteja a la ciutat aquest agost és tramitant l'impagament, perquè a nivell jurídic, diu, té les mans lligades per sancionar. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
No es contemplaven els anteriors plecs i perquè doncs, està vençut el contracte. Per tant, la nostra capacitat legal de sancionar no existeix. L'únic que podem fer és, veient doncs, que no va ser satisfactori, de moment retindre la certificació del pagament que correspon a aquest mes.
Vista la brutícia als carrers, a l'agost Guanyem diu que la ciutat no pot esperar un nou contracte i demana que el govern exigeixi a Fomento que compleixi. Dolors Sabater és presidenta de Guanyem Badalona.
Si el nivell de brutícia que hi ha al carrer, a les voreres i de no recollida, l'hem d'aguantar cada setmana fins que vostès hagin fet el nou contracte, de què li serveix a Badalona tenir un govern de majoria absoluta?
De tot plegat, s'ha parlat en un ple extraordinari aquest divendres, on Esquerra Republicana ha retret als populars que després de més d'un any al capdavant del govern no hi hagi hagut canvis en el pla de neteja i asseguren que es projecta una mala imatge de la ciutat. Àlex Montornès és president del grup municipal republicà.
També afecta molt, i per aportar alguna idea diferent, al turisme. Jo crec que aquesta no és la imatge que volem projectar, no? Algú que ve dos nits a Badalona, no? Sortir de l'hotel i trobar-te una muntanya d'escombraries, doncs no sé si jo tornaria a aquella ciutat.
L'oposició en bloc posa en dubte que el nou servei estigui a punt aquest any. Els comuns han demanat la retirada de la nova taxa de residus de 108 euros que s'està cobrant a les famílies. Una taxa que, recorda, l'oposició podria haver esperat fins al 2025 i que el govern va justificar per compensar el cost del nou contracte de neteja. Escoltem el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, i la portaveu del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Rosa Trenado.
I a mi esto me empieza a molestar especialmente porque al final se han cobrado estos 100 euros y el servicio no se está prestando.
Es inviable, por tanto, les pedimos que reconsideren. Me consta, de hecho, que hay personas a nivel ciudadano que están tomando acciones legales intentando recurrir esta tasa precisamente porque no se está ofreciendo el servicio que se requiere.
Desmantellada per la policia local de Santa Coloma de Gramenet una plantació de marihuana i una mina de criptomonedes en un local comercial situat al districte 4 del municipi. Gràcies a les inspeccions dels agents colomencs s'ha pogut intervenir fins a 80 plantes de marihuana, 10 ordinadors utilitzats per la mineria de criptomonedes i diversos equips necessaris per al cultiu de la marihuana, com són làmpades, aparells d'aire condicionat, transformadors i sistemes d'extracció d'aire. A més, l'operatiu ha culminat amb la detenció d'una persona. L'arrestat es tracta d'un home de 48 anys. Presumptament se l'acusa de cometre un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. La plantació es mantenia gràcies a una instal·lació que estava connectada a la xarxa de manera il·legal. La infraestructura tenia sistemes d'il·luminació i ventilació que facilitaven el creixement de les plantes. Pel que fa als equips de mineria de criptomonedes, estaven actius les 24 hores i consumien grans quantitats d'energia elèctrica. I aquest dilluns hi ha programat un tall de llum d'Endesa de 11:45 del matí a 3:45 de la tarda. Es faran treballs al centre de transformació del carrer Almogàvers del barri de la Morera per reposar uns cables que s'havien robat i es procedirà a instal·lar-hi un cable de seguretat. El tall de llum afectarà 256 clients, els quals s'ha avisat amb una notificació escrita, i tindrà incidència als veïns dels carrers Almogàvers, Alacant, Rubén Darío, Juan de la Cierva, Sant Vicenç, València i Galícia, i a les avingudes de Prat de la Riba i President Companys.
Ràdio Ciutat de Badalona. Serveis informatius.
La Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
Ràdio Ciutat.
Aquest dimecres
11 de setembre
a les 9 del vespre, la penya juga la primera eliminatòria per arribar a la gran final. En directe
i des de Tarragona,
Joventut Badalona, Baxi Manresa.
Ràdio Ciutat, com sempre, amb la penya fins al final.
Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
Què tal, com esteu? Benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana, després d'estar dues setmanes sense compartir amb vosaltres aquesta estona que dediquem, com sempre, a escoltar algunes interessants novetats de la setmana. Per tant, després d'aquests 15 dies de vacances, tornem a estar amb vosaltres per això, compartir i escoltar junts novetats d'aquesta mateixa setmana. Les comencem avui amb Sau 30, que va néixer com a banda d'homenatge a la mítica banda del rock català a motiu dels seus 30 anys d'història. El 2022 vam fer un gir en el projecte i vam publicar cançons inèdites. La banda que lidera Pep Sala i Jonathan Argüelles, doncs ens presenta així noves cançons. Aquesta és, i per començar avui, aquest estrenes, Filigranes en estèreo. La nova de Sau 30.
Passa pel meu cap.
Sau 30 o Sau, aquesta és la cançó Filigranes en estèreo per començar avui aquest estrenes d'aquesta setmana. Fem el viatge cap a Nord-Amèrica ara mateix per escoltar el cantant i compositor nord-americà David Kushner. La seva cançó que ha donat a conèixer aquesta setmana i que forma part del seu disc de Dichotomy es diu Darker Side.
Too long trying to catch my breath. There's a war up against my heart and head. And there ain't always blood in a fight, but you bring me back to the light. But you bring me back.
El seu nom és David Kushner, aquesta és la cançó Darker Side, que forma part del seu últim disc, anomenat The Dichotomy. Seguim endavant a través d'aquestes estrenes, compartint històries noves, siguis on siguis, envoltats d'històries com aquesta. Aitor Aguilar, ell és un cantant i compositor barceloní i ens proposa escoltar aquesta cançó anomenada Les nits d'estiu.
Ja comencen les festes del poble. Avui toca ballar pels carrers. Hem quedat a les 10 a la plaça on jugàvem quan érem uns nens. Dos petons i ens posem tots a riure recordant el que volíem ser. Fa tants anys ja d'aquelles històries, però ara sembla que no passa el temps. De sobte comença a sonar aquella cançó que ja ni recordava. La que diu que no marxem a casa fins que surti el sol. Les nits d'estiu no tenen final. Un parell de copes i s'escapen les veritats. Quan vas cap a casa, crec que marxo després del concert. Em somrius i em dius que ni de conya, no comencis que ja ens coneixem. Un altre any la mateixa mentida, demà truca'm i fem un cafè.
cap excusa. Ja sabem que mai ens trucarem. De sobte comença a sonar aquella cançó que ja ni recordava. La que diu que no marxem a casa fins que surti el sol. Les nits d'estiu no tenen final. Un parell de copes i s'escapen les veritats. Les nits d'estiu jugant al teu terrat. Fem un brindis perquè això no acabi mai. No valgui per res. Enviem a la merda els problemes. Amb tu sembla que tot està bé. Les nits d'estiu no tenen final. Un parell de copes i s'escapen les veritats. Les nits d'estiu jugant al teu terrat. Perquè això no acabi mai.
Les nits d'estiu, aquesta és la cançó d'Aitor Aguilar, la seva cançó que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer el viatge cap a Nord-Amèrica per escoltar a l'artista i cantant nord-americana Tui. La seva cançó ens parla del núvol número 11, Cloud 11.
Push me over the edge, not afraid of the fall, yeah. And I come with angels and demons, but you want it all, so you want it all. Why you talking my language? You're so good, I can't fake it, but the risk and I'll take it. Got me under the moon.
Oh,
El seu nom és Tui, és una cantant i compositora nord-americana i aquesta és la cançó que ens parla del núvol número 11, Cloud 11, una altra novetat de la setmana. Anem fins a Mataró. Aquesta que escoltarem es diu Garatge i ens la porta el cantant Gallagher. Aquesta és la primera cançó del EP debut Wasting My Time que surt a finals d'aquest mes de setembre. Per tant, escoltem aquest Garatge de Gallagher. Es diu Gallagher, és mataroní i aquesta és la cançó Garatge, una de les cançons que trobarem en el seu EP de debut, Wasting My Time, i que surt a finals d'aquest mes de setembre. Ens arriba ara mateix Cyril, el DJ i productor australià, amb la col·laboració en la veu de Mark Lowe, i aquesta és la cançó Before I Let You Go.
Face to shot into a place I ain't never been before. Took me by surprise. Let my guard down. Then you caught my heart before we hit the ground. They said love will find you in the end, but it never came looking for me. Till you came right up to me. When the night is over, I'll pull you closer. It's a night for you, I never felt alone. On my shoulder, time's moving slower. Let's make it last forever before I let you go. You feel the rush running down your skin. Try to play it cool, but we just can't pretend. Maybe it's fate, or maybe it's fun. Either way, we're still on top when it's all done. They said love will find you in the end, but it never came looking for me. Now it's so easy to see. When the night is over,
you closer. Every night I feel like I never felt alone when you're on my shoulder. Time's moving slower, so it can last forever before I let you go. Before I let you go, and the way you make me feel at home, dancing the unknown, I stay here in the moment, even if it's gonna fade. When the night is over, I'll pull you closer, and tonight I feel like I never felt alone, when you're on my shoulder, time's moving slower. I can last forever before I let you go.
Before I Let You Go, aquesta és la cançó del DJ i productor australià Cyril amb la col·laboració de Mark Lowe. Una altra interessant novetat de la setmana. Seguim a través d'estrenes, tornem a Catalunya per escoltar a la jove contrabaixista, cantant i compositora barcelonina Magalí Datzira. La seva cançó es diu Hi ha un abisme. Aquesta és una proposta amb un segell molt personal de la cantant Magalí Datzira. Una proposta molt personal de Magalí Datzira. Aquesta és la seva nova cançó que ha donat a conèixer aquesta setmana. Hi ha un abisme. Tornem a fer el salt cap a Nord-Amèrica per escoltar a Daniel Siabi. És una de les seves noves cançons, aquesta que es diu Other People.
No one can say we didn't try. I gave you every fiber of earth in my blood.
till tonight. You did the same. Know that it's true. Sometimes the fire fades away, but my darling will fade into. You know it's over when it's over, when it's over, baby. I guess it's time to let it go. Oh, oh. It's coming on real slow. It's out of our control. And every time you breathe, a piece of us is dying. So tell me how you feel. Was any of this real? It's hard to see the good through all the tears I'm crying. Thought we were meant to be. Yes, we were meant to be with other people. Pack up your things. Take a couple of mine. Baby, they're yours to make sure that you don't leave our bed. We were meant to be with other people.
Estàs escoltant Estrenes amb Joan Soler.
Amfibisme en trobat, seguint indicacions i en totes direccions me sobren serrams. Camina a prop de tu, devora'ns escalons, les veus i dius que no, escala't psicobloc. Me sobren serrams de vides i de morts i d'altres condicions, me sobren serrams. Som memòries, cara, dubte, bric. Me tapen quan t'acostes cap aquí. No visc, estic ferit. Duc mil hores esperant que aquest moment passi ràpid. Si aturi aquí, me sobren serrons. Tantes queixes esperant, tantes males opinions. Les diu qui entenc per tot. Me sobren serrons. Me sobren serrons.
emocions per sol els errors. Les dues que entenc per Me sobren serraons.
Aquesta és una de les cançons que arriben des de Mallorca, el grup que neix precisament a Mallorca fa un parell d'anys, es diuen Negre, i aquesta és la seva cançó que aquesta setmana han donat a conèixer. Me sobren ses raons. Seguim endavant a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis. Ara mateix tornem a fer el salt cap a Nord-Amèrica per escoltar a la cantant i compositora Carter Faith, la seva cançó que es diu All Right.
So long now, there's been a sad song playing in my head, but I don't want to talk about it. Gets so loud when everybody's screaming, it seems, but I have faith in you. Speak. You're taking me somewhere I've never been, but I wanna go again. Baby, love and dopamine, only chemical I need to fly. You're the golden on the field, only thing that makes me feel this high.
Aquesta és la cançó All Right, una de les noves de la cantant i compositora nord-americana Carter Faith, una altra novetat de la setmana. Es diu Joan Dausà, molt conegut a Catalunya, i amb la col·laboració de Paula Cops, una cantant madrilenya, es combinen i ens presenten la cançó Octubre del 24. En aquesta cançó ens parlen sobre l'amor a primera vista entre un barceloní i una madrilenya. I així combina també en aquesta cançó el català i el castellà. Octubre del 24, Joan Dausà i Paula Cops.
Somos seis, imposible, chicos.
Está lleno.
No, en serio, que venimos de Barcelona.
Venga, va.
Et juro que avui no m'esperava trobar-te en un bar a Malassanya, veure't ballar i no poder deixar de mirar-te.
Yo te juro que al verte en la barra sentir que algo de golpe explotaba dentro.
lloc i et quedes mirant-me i rius, joder, com pots ser tan guapa, i t'acostes més i em dius
jo ara soy Paula.
I aquí estàs tu.
I aquí estàs tu.
I sé que ets tu.
Para darle la vuelta al destino.
Y me encantas y no sé com dir-t'ho. I aquí estàs tu.
És la cançó de Joan Dausà i compartida amb Paula Cops, aquesta la cançó Octubre del 24, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'avui. Es diu James Bay, és cantant i compositor britànic, i ara l'escoltarem amb la seva nova Easy Distraction.
Games, now we just make nice.
Easy Distraction, aquesta és la nova història musical de James Bay, el cantant i compositor britànic, que també ens ha acompanyat en aquest estrenes d'avui. Es diu Aina Pujol, i ara l'escoltarem amb la seva nova cançó, Ciutadella.
Últimament, gràcies, veu més somrient. El metro va més lent i no tinc pressa per arribar al tren. La ciutat ja no em fa perdre la paciència i m'estimo molt més els dilluns que els divendres. I ara que hem reprès la fluïdesa d'aquell temps, Barcelona em diu, mentre riu, que no marxi d'aquí. Ja sé que no ets intens, de l'entorn, que quan baixes amb bici fins a Urgell, Sant Antoni comprèn que entre tu i jo és diferent, tan senzill i tan tendre com Pau Vallvé. Ciutadella, un dimecres, al teatre o al cinema, seran sempre els meus plans preferits si em promets miradetes. Et confesso íntimament que també ho vaig passar malament quan te'n vas arrambar aquell dia a l'apnac i ho vam haver de deixar estar. Ja sé que no ets intens, però jo no el sé. Ens entenem amb tot quan parlem de poliamor, però com costa desfer-se de l'entorn, que quan baixes amb bici parlem de poliamor, però com costa desfer-se de l'entorn. Que quan baixes amb bici fins a Urgell, Sant Antoni comprèn que entre tu i jo és diferent, tan senzill i tan tendre com Pau Vallvé.
Ciutadella, aquesta és la nova cançó de la cantant i compositora Aina Pujol, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí, ja pràcticament a la part final. Anem a escoltar el més nou de Coldplay. Ben aviat tindran nou disc a l'octubre. I mentre ens van presentant noves cançons, aquesta és l'última que porta com a nom We Pray, la nova de Coldplay.
Until we meet. of my fears. Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside with all the cards we were dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who've parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys, pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way. Some shelter and some records to play. And so we pray we'll be singing Bye-bye. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. I know somewhere that happiness waits. And so we pray. I know somewhere that something amazing. And so we pray. I know somewhere we'll feel no pain until we make it to the end of the day. On my knees I pray as I sleep and wake. 'Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. 'Cause love's more than I can take. Yeah. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play.
We Pray, descobrint noves cançons del que serà ben aviat el nou disc de la banda Coldplay. Així ens han acompanyat amb aquesta cançó, la més nova d'aquesta banda nord-americana. Acabarem avui estrenes amb un grup sabadellenc anomenat Azul i la seva nova cançó, que es diu Caos de Nou. Així, doncs, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Això sí, us esperem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, adeu-siau i salut!
Porto dies pensant. Per aquí estic cansat d'esperar i de no trobar-hi. Finalment m'he parat a un racó que em fa el pes i és tranquil, és tranquil. No voldria espatllar-ho de sobte per ser un indecis.
Faz sal.
No vull seguir així.
Són les 12. Ràdio Ciutat de Badalona. Notícies.
Bon cap de setmana a Badalona, els parla Santiago Espasa. Aprofitarem aquest moment per fer un repàs de les notícies més importants de la nostra ciutat.